Ara, però, volem parlar del tema d'aquestes darreres hores, de les eleccions a Estats Units, que de moment no tenen un clar guanyador. I ho fem amb en David Setbetes.
Idò sí, Pepo. Avui és un dia important als Estats Units, ja que és la jornada on s'hauria de saber qui serà el nou president de la primera potència mundial amb el permís de la Xina. Però parlam en condicional perquè són molts els dubtes i recomptes de vots els que resten per comptar i definir. Això sí, el president Trump ja ha sortit a proclamar la seva victòria i a denunciar la suposada tupinada dels rivals demòcrates a les eleccions. Volem analitzar aquestes primeres reaccions i ho farem primer amb en Jordi Graupera, periodista i filòsof amb força coneixements de l'estatus quo estadounidenc, tant per ofici com per haver-hi viscut una bona colla d'anys. Molt bon dia, senyor Graupera. Ben tornat a Ràdio Illa.
Bon dia, és un gust ser amb vosaltres.
El president Trump ha trigat poc en sortir i proclamar la seva victòria. Quin escenari es dibuixa? Tots sabem que és un home que està habituat a no dir tota la veritat o a dir bastantes mitges veritats.
Bueno, això tampoc és gaire diferent d'altres polítics. Potser el que el diferencia és el seu estil bombàstic, però la passió per la mentida em sembla que és un fet compartit. Dit això, quin és l'escenari en el que ens trobem? Ens trobem en un escenari en què hi ha 5 estats molt importants, que són els estats que determinen i que ja sabíem que d'antuvi que determinarien qui guanya aquestes eleccions, que no en sabem el resultat. I no en sabem el resultat perquè a causa de la pandèmia, molta gent, moltíssima gent, més que mai, ha votat per correu o amb un sistema no presencial del dia de les eleccions. Molta gent vol dir que a Pennsilvània estem parlant de 2,5 milions de vots. És a dir, no estem parlant d'uns quants centenars o uns quants milers de vots. Estem parlant de vots que fan la diferència entre guanyar o no guanyar. D'aquests vots, la gran majoria són del Partit Demòcrata, és a dir, de Joe Biden. Mentre que la gent que ha anat a votar en persona, la gran majoria són de Donald Trump. Això fa que ara tinguem un miratge, que és que en aquests estats Trump va per davant en tots ells. Aquests són Wisconsin, Michigan, Pennsilvània, Georgia i Carolina del Nord. Només que Biden guanyi 2 o 3 d'aquests estats, depenent de si són els grans o els petits, ja guanyaria les eleccions. Però ara mateix no ho sabem. El que ha fet Trump ha estat sortir a dir que hi ha un intent de frau electoral per la via de colar vots per correu com si haguessin estat emesos abans de les eleccions, però en realitat emesos amb posterioritat al tancament dels col·legis electorals. Això ho fa per tenir un argument jurídic o legal per anar al Tribunal Suprem i posar un nombre de dubte en alguns d'aquests vots per tal de que no es comptin i els lideratges que té en alguns d'aquests estats li permetin retenir-los en el seu camp i, per tant, ser proclamat president. Mentre que Biden el que està intentant és justament el contrari, també a través de la batalla judicial, que hi hagi el recompte de com més vots millor, perquè com més n'hi hagi, fins i tot els que siguin dubtosos, si és que n'hi ha, diguem-ne, el beneficien. Per tant, estem en un escenari en el que, malgrat que la disputa sobre comptar els vots, la disputa no es jugarà en com es compten els vots, sinó en els tribunals, en el relat, en el carrer, i això inflama la retòrica i des de fora dels Estats Units sembla que auguri un moment de conflicte pràcticament civil i violent. Però a dia d'avui, i assumint que sempre tot és possible i que les coses inesperades passen justament perquè no te les esperes, jo diria que passaran dues coses. Una, no hi haurà un conflicte més enllà de petites coses, n'hi haurà un conflicte a gran escala per aquestes eleccions. Trump li costarà molt reconèixer la derrota si és que perd, però si acaba perdent, que jo crec que a dia d'avui és el més probable, encara acabarà marxant a casa seva fent veure que li han pres la presidència.
Mm-hmm. O sigui que en uns dies se sabrà, evidentment, però diguéssim que les enquestes que ara, de moment, sembla que estiguin un pèl equivocades perquè donar una certa avantatge a en Biden, que ara mateix, amb el recompte de vots actual, no té, sí que s'acabarien redreçant i haurien de donar una victòria demòcrata.
Les enquestes clarament donaven una victòria superior a Joe Biden, de la que finalment ha acabat tenint. Això és una veritat. El que passa que les enquestes sí que han encertat que Joe Biden era un candidat popular entre masses de centristes i independents que fa 4 anys o es van quedar a casa o van donar suport a Donald Trump. L'exemple clar d'això és el cas d'Arizona, que és un estat tradicionalment republicà i que l'ha guanyat Joe Biden en part perquè és l'estat que tenia John McCain com a senador, una figura que ha estat senador molts anys, que és una mena de patriarca polític de l'estat, a qui Trump ha criticat i menyspreat d'una manera molt cruel, i això ha fet, diguem-ne, que els votants anessin a buscar el refugi d'un candidat centrista com pot ser Joe Biden. Però és veritat que les enquestes auguraven una onada blava, com diuen allà, perquè és el color del Partit Demòcrata, molt més gran que el que hi ha hagut, i això demostra també que les anàlisis que es fan sovint des d'Europa i d'altres llocs sobre què és el trumpisme també estan equivocades. No és un accident de la història, no és una gent agrupada, una gent, diguem-ne, desequilibrada, agrupada al voltant d'un senyor estrafolari, sinó que és una coalició política, un subjecte polític que té unes demandes, que té una agenda, que té uns valors, que té una idea política i cultural diferent de la que tenim a Europa, diferent de la que potser a nosaltres ens agradaria que hi hagués als Estats Units, però en tot cas molt poderosa o prou poderosa com per guanyar estats tan grans i tan importants com són Florida, Ohio o Texas.
Mm-hmm. Guanyi qui guanyi. Estats Units és una cosa a part i continuarà igual, o si els demòcrates ocupen el poder poden canviar les coses?
Jo no crec que els Estats Units sigui una cosa a part, si, més aviat al contrari. Crec que els Estats Units és la punta de llança del món en moltes coses, i les coses que passen políticament als Estats Units acaben passant després a altres llocs del món, en particular a Europa, que és un continent políticament bastant feble i que acaba reproduint gran part de les dinàmiques polítiques que es produeixen allà. Això es veu molt clarament en fenòmens com Obama. Diguem-ne que d'entre el Yes We Can i Podemos només hi ha el Google Translate entremig. És la mateixa frase. Doncs el mateix passa amb el trumpisme. El trumpisme ha acostumat els polítics nostrats a mentir, a enganyar, a fer política emocional, a ignorar algunes de les cortesies habituals o dels límits habituals que els polítics s'havien acostumat a tenir perquè tenien por que els hi passés factura electoral. Trump ha demostrat que algunes d'aquestes convencions són convencions d'una època anterior, d'un consens que ja no existeix, i crec que els nostres polítics, encara que es diguin antitrumpistes de boca, acaben sent en realitat gairebé tan trumpistes com el propi Trump.
Per tant, és possible que la manera de fer d'en Trump hagi estat una influència històrica que sí que ve una mica per quedar-se, que tota aquesta
almenys
manera...
Almenys durant un període de temps segur, i als Estats Units segur, perquè ell ha demostrat que les coses que es pensaven que no es podien fer es poden fer, i tindrà un impacte molt fort en el Tribunal Suprem, per descomptat, on ha pogut nomenar 3 jutges, que és un rècord, i també en qüestions de política econòmica, d'aranzels, l'impacte de Trump en les polítiques multilaterals dels organismes internacionals, l'impacte de Trump en moltes dels consensos polítics que hi havia a les últimes dècades, i que s'ha demostrat que eren uns consensos que no eren compartits per gran part de la població i que allà els ha sabut capitalitzar. I això tindrà un impacte durador als Estats Units i també en la manera com entenem el món i l'equilibri de superpotències, evidentment.
Idò, bé, restarem uns dies a l'espera dels recomptes i dels resultats finals i veurem com continua la història dels Estats Units i del món sencer, perquè evidentment quan hi ha eleccions als Estats Units, encara que nosaltres de moment encara no tinguem dret a votar-hi, també en som peces d'aquest escac afectades.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Jordi Guareu Pere, i fins properes ocasions.
Vale, una abraçada, cuideu-vos.
Estàs escoltant Ràdio Illa.
Les 11 i 9, les 6 i 9, seguim parlant de les eleccions als Estats Units, i ara ho fem des d'Estats Units, des de Nova York, amb la Sabina Pringle, amb na Vini. Hola, Vini, molt bon dia. Bienvenida a Ràdio Illa.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atendernos a esta hora. Diría que ahora en Estados Unidos, en Nueva York, que son las 5:10.
Sí, exactamente.
Bueno, cuéntanos un poco cómo estáis viviendo estas horas decisivas en Estados Unidos. De momento, por lo que vemos, la cosa está muy ajustada y pendientes de este recuento de votos por correo.
Uf, yo no me imaginaba que, no nos imaginamos que iba a ser tan justo. Estamos con mucha ansia, mucho miedo.
¿Miedo de qué?
De que gane Trump. Ahora estoy viendo que Biden tiene 238 votos electorales y Trump tiene 213. Que entonces parece que Biden que va adelante. Lo que pasa es que el sistema de votos electorales aquí es rarísimo y muy problemático. Y si miras el mapa, lo que va a pasar es que en cualquier momento hay unos estados que cuando uno se lleva a un estado, ¡boom!, cambian los números en un momento.
Sí.
Y es perfectamente posible que Trump gane unos estados críticos como Pennsylvania y Michigan y entonces se lleva el voto.
Sí, los llamados swing states, ¿no? Michigan, Pensilvania, sí. Carolina del Norte, Wisconsin, bueno, y otros. Estos días leíamos, al menos en la prensa española, que las municiones se habían agotado en las armerías en Estados Unidos. No sé si esto es motivo también de preocupación, de que hay una tensión social que tenéis miedo de que pueda acabar en violencia directamente.
Sí, sí, sí. Aquí en Nueva York los negocios han estado cerrando, han estado poniendo maderas en las ventanas, esperando violencia. Sí, claro que sí. Sobre todo si gana Biden. Entonces yo pienso que hay bastante posibilidad de violencia. Si gana Trump, pues no tanto.
De momento, el presidente Trump ya ha dicho que estas elecciones son un fraude, él se da por ganador y que esto es una vergüenza para el país, ya de alguna manera dando a entender que puede haber trampa en las elecciones.
Esto era previsible, sí.
Yeah. Caray, no sé si hay algún tipo de movilización prevista hoy. Tú estás en Nueva York, bueno, una ciudad tradicionalmente demócrata. No sé cómo se encara esto desde esta gran ciudad.
Bueno, de momento estamos esperando a ver cuáles son los resultados, pero estamos muy preparados para salir a la calle si hace falta. También estamos preparados a hacer una huelga general si Trump pierde y se niega a aceptar los resultados, o si él pierde y se niega a dejar la posición de presidente en enero. Que entonces puede ser también que haya problemas en los meses que siguen. Es que depende de cómo se resuelve esto. Pero de momento estamos horrorizados de ver cómo está de justa la cosa.
Sí, sí, muy, porque muy ajustada.
No, es que los... Sí, sí, porque las encuestas nos... Bueno, según las encuestas, Biden estaba muy por delante.
Bueno, vale la pena recordar lo que ahora nos comentaba Jordi Graupera, un periodista especializado. Nos decía que se calcula que la gran mayoría de votos por correo son votos demócratas. Quizá eso explicaría que todavía la cosa esté más ajustada de lo que decían las encuestas.
Sí. Sí. Sí, sí, esto es la esperanza que nos queda, pero... Si miras el mapa, por ejemplo,
¿sí?
estoy viendo que Pennsylvania han contado ahora 64% de los votos, más o menos, en Pennsylvania. Y Trump tiene 55,7% de esos 64% de votos contados. Y Biden 43,1%. Y Joe Jorgensen tiene 1,2%. Entonces, si ves el mapa, pues hay, sí, yo creo que Pennsylvania, Michigan, puede ser que muchos de los votos que están aún por llegar sean votos de por correo y que sean demócratas. Esperemos que sí. Es la única esperanza que nos queda.
Vini, en tu caso, ¿tú fuiste a votar a los colegios electorales, a las poll stations, o has votado por correo, o no has votado?
No, yo fui al poll station. Yo voté voté el viernes, pero sí, porque no me fío ahora mismo del correo.
Sí.
El correo es un sistema, es un servicio federal, que está controlado por el Estado, entonces yo me daba mucho miedo de votar por correo.
Claro.
Por la seguridad del voto. Yo fui a votar el viernes. Y no había mucha gente. Estaba...
Uh-huh. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿El ambiente en el colegio electoral, en el poll station, tranquilo o qué? ¿O alguna tensión? ¿Cómo fue?
Ah, súper bien. Sí, yo fui el viernes y vivo en Harlem. Súper buen rollo. Yo había ido, intenté votar el domingo pasado, y el domingo era imposible porque era el segundo día de voto temprano y había tanta gente que llegaba a la cola, llegaba creo que a 10 manzanas. Era pues increíble, pero me dio muchísima alegría ver tanta gente esperando para votar. Y el viernes, nada, entré, no tuve que esperar casi.
Así están las cosas ahora mismo en Nueva York, explicadas por una ex vecina de Formentera, Vini, que vive en esta gran ciudad. Por lo que vemos, Vini, todo el país aguantando la respiración para ver cómo es este desenlace de estas elecciones en Estados Unidos. Y bueno, de momento pues eso, hora a hora, esperando cómo evoluciona el conteo, y muy pendientes también de las reacciones que pueda tener Donald Trump, pero ya nos ha explicado Vini pues que hay planificadas movilizaciones en caso de que Donald Trump no acepte los resultados, en caso de que estos sean contrarios a sus intereses. Vini, no sé si quieres añadir alguna cosa más al respecto de estos días tan tensos en Estados Unidos.
Pues solamente quisiera decir que sí, que es un momento sí muy tenso para nosotros, y que estamos preparados para lo que haga falta, y también que estamos luchando continuamente contra un problema que no es solamente Trump, sino es un problema más grande. Porque si aunque sea muy justo, si casi la mitad de los americanos votan para Trump,
¿sí?
No, hay un problema con América. O sea, hay un problema acá muy grande.
¿Por qué? ¿Por qué crees que existiría este problema?
Pues yo me da pena, pero yo pienso que si más de la mitad de los norteamericanos votan para Trump, es que más de la mitad de los norteamericanos están de acuerdo con su política, o sea, que son racistas, que son supremacistas blancos de alguna manera, que
sí, sí.
Son que son homófobos, que son personas que están de acuerdo con su política, y es porque es una política de un partido que se ha mostrado muy claramente en estos últimos 4 años de cuáles son sus valores y qué es lo que quiere. Está intentando ilegalizar el aborto, está intentando retirar los derechos de la comunidad LGBTQ, está intentando aumentar la policía y perdonar policías que cometen crímenes contra personas de color.
Sí, sí, como hemos podido ver los últimos meses, bueno, años en Estados Unidos.
Años.
Así es.
Uh-huh.
Vini, te queríamos agradecer muy especialmente este madrugón, porque son las 5 y 20 ahora mismo en Nueva York, que nos hayas podido atender y explicar de primera mano cómo se viven estos momentos decisivos en Estados Unidos. Un abrazo muy fuerte, Vini.
Un abrazo. Y saludos a Formentera.
¡Claro que sí! ¡Saludos!
¡Hostias! ¡Venga!